Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre tingueu, tots i totes. Encetem el compte enrere cap a final d'any. Amb el d'avui només queden 3 programes i Parlem d'Òpera 2021 ja serà història. Però estarem fins aquell moment al vostre costat explicant-vos històries amb la mateixa intensitat de sempre i proposant-vos música de la millor. I després passarem al 2022 per fer el mateix. Avui és 16 de desembre i estem just al bell mig del mes. I fa fred i toca escalfar-nos amb la música, no creieu? Roger Benet, al control de so, i qui us parla Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Pura energia aquesta obertura de Ruslan i Ludmila de Mikhail Glinka, òpera en 5 actes, estrenada a Sant Petersburg el 9 de desembre de 1842. Aquesta fou la segona òpera de Glinka, considerat, ja ho hem explicat en alguna ocasió, el pare de l'òpera russa. I russa seran totes les òperes que sentirem avui, no perquè parlem directament d'aquest tema, sinó indirectament perquè del que parlarem serà d'una font literària profusament utilitzada pels compositors russos, i aquesta font són les obres d'Alexander Pushkin, poeta, novel·lista i dramaturg de l'època romàntica, també pare, molts pares aquí, però en el seu cas de la literatura moderna russa. Ruslan i Lyudmila es basa en un poema del mateix títol, un conte de fades èpic que, resumint molt, ens explica la història del rapte de Lyudmila, filla del príncep Vladimir de Kiev, per part d'un malvat mag i l'heroic rescat que porta a terme el cavaller Ruslan. Pushkin va publicar el poema l'any 1820 basat en contes populars russos que havia conegut en la seva infantesa. Les òperes de Pushkin és, com es diu, el programa d'avui.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Alexander Sergeyevich Pushkin va néixer a Moscou el 6 de juny de 1799, o el 26 de maig, segons el calendari julià vigent a Rússia, en el si d'una família aristocràtica. Per part de mare, era besnet d'Abram Ganibal, suposadament un príncep d'Etiòpia, encara que hi ha d'altres que diuen que procedia de la zona del Camerun, que de nen fou capturat per traficants d'esclaus i portat a la cort otomana i que finalment va anar a parar a Rússia, on es va convertir en militar favorit del tsar Pere el Gran, que li va donar el seu patronímic Petrovich quan l'africà fou batejat. Si veieu algun retrat de Pushkin hi veureu una mica d'aquesta ascendència africana, ja que no és el típic rus descolorit ros i d'ulls blaus, sinó un home de cabells i ulls foscos i un to de pell una mica morè. A la família Pushkin es parlava francès, com corresponia a la bona societat de l'època, de manera que el fet que ell escrivís la seva obra literària en rus el va fer un veritable pioner. De nen, la seva àvia i la seva cuidadora li van inculcar un gran amor pels contes i la poesia popular russa. L'actor voraç als seus estudis, que va fer en el Liceu Imperial de Tsarskoye Selo, no li van fer ni fred ni calor, ja que ell només es volia dedicar a la literatura. És en aquest liceu on va començar a escriure el poema de Ruslan i Ludmila, poema que va suposar tota una sotregada a la literatura que es feia a Rússia habitualment. Instal·lat a Sant Petersburg, el 1820 comença a treballar en el Ministeri d'Afers Exteriors i a involucrar-se en moviments de reforma social, que van estar a punt d'acostar-li l'exili a Sibèria, però al final la van enviar a Ucraïna, visitant també el Caucas i Crimea. Allà va escriure el poema El presoner del Caucas, del qual en sortiria una òpera del mateix nom de César Cui, estrenada el 1883. També va passar 3 anys a la regió de Bessaràbia, que actualment és la República de Moldàvia, on crearia nombroses obres i es faria maçó. Però Pushkin estimava la vida dissoluta i gens disciplinada, de manera que finalment fou desterrat i sotmès a arrest domiciliari a la finca del seu pare, Mikhailovskoye, a la província de Pskov. Allà escriu el poema Els Zingers, o Els Gitanos, publicat el 1827, i del qual en sortiren 2 òperes, una d'elles de Leon Cavallo, l'única no russa sortida de Pushkin, de la qual properament s'espera un enregistrament a òpera rara. L'altra fou Aleko, òpera en un acte amb llibret de Vladimir Nemirovich Danchenko i música de Sergei Rachmaninov, el famós compositor i virtuós del piano, que també va fer òperes. Aquesta òpera, que narra la història d'un subjecte de classe alta avorrit que s'escapa amb una banda de gitanos i s'ajunta amb Zenfira, amb qui té una filla, però a la que acaba matant per gelosia, la va escriure quan tenia 19 anys com a obra de graduació en el Conservatori de Moscou i es va estrenar en el Teatre Bolshoi d'aquesta ciutat el 27 d'abril de 1893. I ara en sentirem un fragment. Era el cor de gitanos amb el que comença l'òpera, amb el cor del Teatre Reggio de Turí, l'orquestra BBC Filarmònic, sota la batuta de Gian Andrea Noseda. El 1825 Rússia té un nou tsar, Nicolau I, el qual permet al jove poeta de tornar a Moscou i que ho pren més o menys sota la seva protecció, però actuant com a censor personalment de les seves obres. El 1829 torna al Caucas i en aquella època escriu el poema Poltava, que és la font de l'òpera Mazepa de Tchaikovsky, estrenada el 1884. En tornar a Moscou, el 1830 coneix Natalia Goncharova, una de les dones més belles del moment. I després es retira a una altra finca paterna, Boldino, província de Nizhny Novgorod, on es va dedicar a la producció literària. Entre altres obres, va produir les Petites tragèdies, 5 peces en prosa, d'on han sortit almenys 4 òperes. Us proposo sentir música de 3 d'elles. La quarta també és de Rachmaninoff i és El cavaller avar, òpera en un acte composta directament sobre el text de Pushkin, sense llibretista interposat i estrenada al Bolshoi Moscovita el 24 de gener de 1906. I ara sentirem les altres 3.
Дождемся ночи здесь. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя?
Да, Дон Жуана мудрено признать, таких, как он, такая бездна.
Шутишь? Да кто меня узнает?
Первый сторож, гитана или пьяный музыкант, или свой же брат, нахальный кавалер в плаще со шпагою под мышкой в маске.
Что за беда, хоть и узнают? Только б не встретился мне сам король. А впрочем, я никого в Мадриде не боюсь.
А завтра же до короля дойдет, что Дон Жуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает?
Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубят, ведь я не государственный преступник. Из милости ко мне ж меня отсюда он выслал. Он хотел меня отмщения семьи убитого спасти.
Ну что ж, сидели бы себе спокойно там.
Слуга покорный, я едва, едва не умер там со скуки. Что за люди, что за земля, а небо точно дым. А женщины, да я не променяю, вот видишь ли, Мальепарелла, последний в Андалузии крестьянки. На первых тамошних красавиц справа они сначала нравились мне глазами синими, да белизною, да скромностью, а пуще новизною. Но, слава богу, скоро догадался, увидел я, что с ними грех и знаться. Их жизни нет, все куклы восковые, а наши... Но послушай, это место знакомо нам, узнал ли ты его?
Как не узнать, Антониев монастырь мне памятен. Езжали вы сюда, а лошадей держал я в этой роще. Проклятая, признаться, должность. вы приятнее здесь время проводили, чем я, поверьте.
Бедная Инеза, ее уж нет.
Això era l'inici de l'escena primera de l'acte primer del Convidat de Pedra, òpera en tres actes amb música d'Alexander Dargomyski. El mateix compositor fou l'autor del llibret que segueix pràcticament, literalment, el text de Pushkin. Aquesta òpera és la versió russa del Don Giovanni, com segurament haureu sospitat en sentir-ne el títol. Fou estrenada en el Teatre Mariinsky de Sant Petersburg el 16 de febrer de 1872. Sentíem Nikolai Vasiliev, Don Juan, i Vyacheslav Pochavsky, Leporello, amb l'orquestra del Teatre Bolshoi, dirigida per Andrei Chistiakov. Quan l'hivern poderós és un monòleg que canta el personatge de Walsingham, aquí el baríton Andrei Baturkin, amb l'Orquestra Simfònica Estatal Russa dirigida per Valeri Polyansky, de l'òpera en un acte molt curta que només dura 31 minuts, una festa en temps de la plaga, de César Cui, amb el text tal qual de Pushkin. Aquesta òpera es va estrenar al Teatre Novi de Moscou el 24 de novembre de 1901. Us heu quedat amb el títol? Una festa en temps de la plaga. Trobo que és de molta actualitat, no? Aquí la plaga és la gran pesta de Londres de l'any 1665 i trobem una colla de gent que estan fent un banquet. Hi ha qui demana un record pels morts i al final apareix un capellà que retreu que facin un banquet enmig de la desgràcia, etc, etc. M'ha vingut al cap, ja que l'acció, a més, es desenvolupa a Londres, l'actual escàndol en el que està immers aquest pàjaro, per no dir-li pallasso, que els britànics han tingut el valor d'escollir com a primer ministre i que respon al nom de Boris Johnson. S'ha descobert que fa cosa d'un any, quan tenien a la gent confinada, es feien festetes de Downing Street sense mesures de cap mena. Ja se li veu que és un arrogant, aquest senyor de cabells grocs i pentinat impossible. Thank you. I ara us hem proposat un fragment només instrumental de la darrera de les òperes basades en les petites tragèdies que comentarem. En aquesta ocasió hem sentit l'intermezzo, fugueta, de l'òpera Mozart i Salieri en un acte i dues escenes de Nikolai Rimsky-Korsakov i llibret directament de Pushkin també, pràcticament paraula per paraula. Eren i Musici de Montreal dirigits per Yuli Turovsky. L'estrena d'aquesta petita òpera va tenir lloc en el Teatre Solodovnikov de Moscou el 7 de desembre de 1898. Val a dir que aquesta obra de Pushkin, portada a l'escena per Rimsky, és la gran culpable del que va venir després, l'obra teatral Amadeus de Peter Schaffer i la famosíssima pel·lícula del mateix nom de Milos Forman, en què Salieri s'emporta la taca negra d'haver enverinat Mozart. D'això va Mozart i Salieri, i em temo que la reputació del compositor italià no ha sortit gens afavorida de tota aquesta sèrie d'obres.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
El 1831 es va poder casar finalment amb Natàlia Goncharova després d'un rebuig inicial, i el mateix any ingressa a la Cancelleria d'Afers Exteriors amb un sou especial i força alt. 1831 també és l'any en què coneix un altre gran nom de la literatura russa del XIX, Nikolai Gogol, amb qui faria una bona amistat. Les històries de Gogol van tenir gran influència en Pushkin, sobretot els contes continguts en el recull Vetllades en una granja de Dikanka, d'on per cert també van sortir unes quantes òperes. Més endavant, Pushkin publicaria alguns relats de Gogol en la revista que va fundar el 1836, anomenada El Contemporani. Però encara hi ha un esdeveniment important en la vida de Pushkin d'aquest any de 1831 i fou la publicació del seu gran drama històric Boris Godunov, que havia escrit el 1825 durant el seu exili a Mikhailovskoi. Boris Godunov, drama en el que, segons el mateix autor va escriure, va seguir el model de Shakespeare, és una de les més importants obres de la literatura russa, el veritable drama nacional rus, on narra la història del famós tsar usurpador, Boris Godunov, que va regnar enmig de grans turbulències del 1598 al 1605. Pushkin aconsegueix un drama de gran profunditat psicològica amb un gran protagonisme del poble com a personatge per si mateix. No cal dir que aquesta obra fou incompresa per la societat de l'època, acostumada a altres coses. D'aquí va néixer una de les més grans òperes russes, la dramàtica i cor prenedora, i també incompresa en el seu moment, Boris Godunov, opera en quatre actes i un pròleg amb lletra i música de Modest Mussorgsky, estrenada enmig de grans dificultats el 27 de gener de 1874 en el Teatre Mariinsky de Sant Petersburg. Una òpera, per cert, que ha estat molt manipulada degut a posteriors revisions i reorquestracions, dues a càrrec de Rimsky-Korsakov i una a càrrec de Sostakovich. Sentim la gran escena de la coronació que tanca el pròleg amb Anatoli Kocherga Boris, Philip Langridge, Schwitzky, i el gran cor, tan gran que aquí són dos, el cor filarmònic eslovac de Bratislava i el cor de la ràdio de Berlín. L'orquestra és la Filarmònica de Berlín i el director, Claudio Abbado.
Thank you. Теперь поклонимся почиющим властителям Руси.
A principis de la dècada de 1830, Pushkin va escriure nombrosos contes, el conte del Pope i el seu jardiner Baldà, en forma de poema, els contes del difunt Ivan Petrovich Belkin, que és un recull en prosa, el conte de la princesa morta i els set cavallers i d'altres, d'alguns dels quals han arribat a produir òperes. Un d'ells, publicat també l'any 1831, fou en forma de poema el conte del tsar Saltan, un relat molt popular a Rússia basat en contes populars que Pushkin havia escoltat durant la seva infantesa i que bàsicament expliquen el combat entre les forces del bé, comandades per un signe misteriós, i les del mal, encapçalades per l'enveja. El títol original és molt llarg, el conte del tsar Saltan, del seu fill, el famós i grandiós bogatir príncep Gidon Saltanovich, i la vella princesa Signe. D'aquesta obra literària de Pushkin, Rimski-Korsakov en va fer una òpera en quatre actes i un pròleg, amb llibret de Vladimir Belsky, La llegenda del tsar Saltan, o conte, és igual, estrenada en el Teatre Saladovnikov de Moscou el 3 de novembre de 1900, per commemorar el centenari de Pushkin, que, recordeu, havia nascut el 1799. Sentim-ne un primer fragment que, la veritat, és molt conegut, però penso que pocs saben que pertany a aquesta òpera, ja que s'ha fet famós com a peça de concert. Jo no ho sabia, però ja ho sé. És el que té fer Parlem d'Òpera, que aprenc molt. Bé, oi que sí que ho coneixeu? El famós vol del Borinot, el vuelo del Moscardón, en castellà. Sentíem la veu de Galina Olenichenko com a la princesa Signe, amb l'orquestra del Teatre Bolshoi dirigida per Vasily Nevolsin. Aquesta òpera ens explica com el tsar saltant escull com esposa militrissa la petita de tres germanes. Les altres dues són contractades com a cuinera i teixidora reials. Però allò que passa, estan geloses de la germana petita i aprofitant que el tsar és a la guerra, la tanquen dins un barril juntament amb el petit tsarevich Gvidon i els llencen al mar. Després veiem les aventures de Gvidon, que ha crescut miraculosament de pressa per tal de retornar a la seva terra al costat del seu pare. I un altre fragment de la llegenda del tsar saltant. El cor saluta el tsar, amb el cor i orquestra del Bolshoi sota la batuta de Vasily Nevolsin. L'enregistrament és de l'època soviètica, 1958.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
El 1833 va tenir lloc la primera edició completa de la novel·la en vers Evgeny Onegin, que s'havia anat publicant en forma de sèrie entre 1823 i 1831, un clàssic de la literatura russa i de la qual Tchaikovsky en va fer una extraordinària òpera. Avui, però, no us proposaré cap fragment d'aquesta famosa obra, doncs ja hem tingut moltes ocasions de sentir-la, i m'he estimat més proposar-vos altres obres, menys conegudes. L'any anterior, 1832, havia començat a escriure una novel·la, Dubrovsky, que no va ser publicada fins al 1841, quan Pushkin ja havia mort. I fou l'editor qui va donar-li el títol a la novel·la. Andrei Dubrovsky és un noble empobrit, les terres del qual són confiscades, per un altre noble, aquest ric i cobdiciós, Kirill Trekurov. Vladimir, el fill del vell Dubrovsky, està decidit a venjar el seu pare i fer justícia d'una manera o altra, i no se li acut altra cosa que convertir-se en una mena de Robin Hood, amb una banda de pagesos que roba els rics per donar als pobres. Enmig de tot això, Dubrovsky, fill, s'enamora de Masha, la filla del malvat Trekurov. Això li fa baixar la guàrdia amb fatals conseqüències. Doncs bé, d'aquesta novel·la en va sortir una òpera. Una òpera desconegudíssima, que es diu així mateix, Dubrovsky. Quin és l'autor? El de llibret fou el germà de Tchaikovsky, Modest. El de la música no era rus, si bé va viure a Rússia la major part de la seva vida. Era txec i més conegut per la seva faceta de director, més que no parla de compositor. Parlem d'Eduard Napravnik, que fou per dècades el director del Teatre Mariinsky. Nascut a Bohèmia el 1839, va instal·lar-se a Rússia el 1861 i el 1869 fou nomenat director en cap del Mariinsky, càrrec que mantindria fins la seva mort el 1916. Amb tants anys va poder dirigir les estrenes de moltes de les òperes russes més famoses, entre elles Boris Godunov, Mazepa, La dama de piques o La nit de Nadal, i moltes més. Dubrovsky és una òpera en quatre actes que es va estrenar al Mariinsky el 15 de gener de 1895, dirigida pel mateix Napravnik. I ara us proposo sentir-ne un fragment de l'acte segon que està interpretat pel cor i l'orquestra del Teatre Bolshoi, dirigits per Vasily Nevolsin. El so no és cap meravella, però és un enregistrament de l'any 1954.
Thank you. пантера, ха-ха-ха-ха-ха-ха, это милая сфера, ха-ха-ха-ха-ха.
Пичи, пичи, живу, живу, пролексидаты, живой прилад, прилад, пределом экзистанцы, пичи, пичи.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I anem acabant. El 1864 veuria la publicació del poema El gallet daurat, que acabaria generant l'òpera de Rimsky, El gall d'or. I també una de les seves obres més conegudes, el conte sobrenatural La dama de piques, que seria la base de tres òperes. La dame de pique, de Halevy, el 1850, l'opereta Pique dame, de Soupé, el 1864, però sobretot la tremenda òpera de Tchaikovsky, La dama de piques, del 1890, que per cert estem a només un mes de veure-la en el Liceu.
Thank you.
Usbecher és un deliciós duet de l'acte primer de la Dama de Piques entre Lisa, que era Maria Goleguina, i Polina, Olga Borodina, amb l'orquestra del Kirov, avui Marinsky, de Sant Petersburg, dirigida per Valery Gergiev. L'òpera de Tchaikovsky, en tres actes i llibret del seu germà Modest, es va estrenar el 19 de desembre de 1890 en el Marinsky. Narra l'obsessió de Hermann, un oficial de l'exèrcit, per guanyar en el joc. Això el porta a seduir Lisa, per tal d'accedir a l'àvia d'aquesta, la vella contessa, de qui diuen que té el secret de les tres cartes guanyadores, que li fou revelat fa molts anys a Versalles pel comte de Saint-Germain. La contessa mor de l'ensurt quan l'aborda Hermann, però l'espectre se li apareix i li revela el secret. El que no sap és que l'enganya. La pobra Lisa, en veure que Hermann no la vol, sinó que només l'ha utilitzat, se suïcida. Hermann acaba fent el mateix en una timba de joc quan al final ho perd tot. La venjança de la Dama de Piques, la contessa, s'ha materialitzat. L'argument de l'òpera s'ha de dir que té certs canvis respecte a la novel·la, però bé, al fons és el mateix. I bé, doncs Pushkin també va acabar la seva vida tràgicament. Doncs va morir a causa d'un duel el 29 de gener de 1837, amb només 37 anys, a mans de l'oficial francès Georges Dantès, a qui va raptar per flirtejar descaradament amb la seva dona. Cal dir que Dantès s'havia casat poc abans amb la germana de la dona, però seguia assetjant-la. Un final com el de Lenski, un dels protagonistes de Yevgeny Onegin, el poeta que mor en duel a mans del seu gran amic. Bé, trobo que és un final adequat per una figura romàntica com Pushkin, no creieu? I també toca que sigui adequat al final d'aquest programa, amb un darrer fragment de la Dama de Piques, i serà l'esplèndida ària del príncep Yeletsky, Yavash Liubliu, en la veu de Vladimir Chernov. I amb això acabo, i us convoco per d'aquí a 7 dies. Feu bondat, adeu-siau, i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.